La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
Pardal Soleat.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Xavi Oliver, com anem?
Molt bé, Inés Mateu, Maria Antoni Miró, com va això?
Molt bé, però t'he de dir que jo, que soc així bastant mística, màgica, trobo que aquí hi ha un ambient estrany.
Per veure, mala energia.
Tu estàs com a dèbil. Què dius, menys? Sou una mica bruixes, vosaltres, no? Com que l'ambient està estrany?
No sé.
Què dius que estic
a veure, m'he de preocupar com a directora. Si tu saludes com a Maria Antònia Miró.
Va, que ho torni a dir.
Sí.
Què dius? Maria Antònia Miró, bon
dia. No, atura, Xavi, en sèrio.
Què vols passar?
Xavi, crec que mos varen encantar ahir.
Ses bruixes?
Sí.
Com que mos varen encantar?
Ses bruixes de Mallorca mos varen posar un encantari.
Clar que mos varen encantar. Vaig passar molt de gust.
No!
Basta, què està passant?
A veure, no dic encantar, sinó un encantari.
Clar, perquè bruixa no sou sempre. Ara esteu sent bruixes, ara.
Som bruixes.
Sou bruixes.
No mos fosseu cap encantari.
No, però intentarem portar
bé. Negatiu.
Quan sentiu... Clar, aquella rialla vols dir que era d'encantari?
Sí,
jo era... Encantar l'encantari.
Sí, jo crec que eres l'únic home de la taula i varen dir encanteri, malefici, mal de ventre i...
A menys, jo t'he de confessar que jo me preocupa perquè es veurà, ara que ho dius, tu ets una mica bruixa, que en sortir a l'estudi me notava una mica estrany. Digue'm-nos, per favor, Maria Antònia, què mos han fet? Nines, aquí hi ha fora paraules, vos ho dic.
Mm-hmm. Només una paraula, diré.
Una paraula, malefici.
No diguis dois, Maria Antònia, per favor. Acabem amb aquesta història. En Andrea Sánchez, en el control tècnic. So let's dance. I, per cert, no hem saludat a Caterina. Caterina, com anem?
Bon vespre, què tal tot?
Bon vespre. La tercera setmana nosaltres, estudiant de pràctiques, t'ho estàs passant beníssim?
Bastant, m'està passant bastant aviat tot.
Això
bé. Bona
senyal. Ara ho passaràs més bé, perquè ja sabeu que en aquest programa mos hem apropiat del nom d'un altre programa de la casa.
Evidentment, i llegues pel món, que guapo va ser, Inés.
Sí, tan guapo que ara puc continuar... fent i llencs pel món des d'aquest estudi.
I Inés Mateu, on anem avui?
Tot d'una... ho sabreu. Marina Francés, bon dia.
Bon dia. Bé, per aquí ja, bones tardes.
Bones tardes. Oh, konnichiwa.
Konnichiwa, sí, molt bé, just.
Ho he dit bé, no?
Sí, ho has dit fantàstic.
Quina hora
ja
tens?
Ja pot venir a viure aquí. Aquí són les 11 en punt del vespre.
Ostres, idò, mira, justament jo ara tinc les 4 de l'hora baixa, feim aquesta telefonada perquè si fossin hores de xiu-xiu ja t'aplegaríem en sa matinada. Què estàs fent ara mateix, Marina?
Idò, mira, ara mateix m'estava mirant una sèrie japonesa que ha sortit una temporada nova i, de fet, m'ha fet molta il·lusió veure-la perquè està tota gravada aquí a Tòquio i ja que estic visquent aquí, pues és molt xulo veure els paisatges i tot això i sobre que tu te pots passejar, no?, per aquests puestos.
Què se diu aquesta sèrie?
Se diu Alice in Borderland. És una espècie de El Juego del Calamar, de sèrie coreana, però bueno, la japona és una mica diferent.
I doncs jo crec que més d'un se l'haurà apuntada perquè el Japó està molt de moda, però tu ets allà, a l'epicentre, a Tòquio. Marina, quan fa que vius a Tòquio?
Idò, mira, ara farà ja 6 mesos, mig any, i és com ha passat volant.
I com acabes a Tòquio?
Idò, mira, fa un any vaig venir de viatge amb una amiga meva, i varen venir 15 dies. I jo ja, quan estava per partir, li vaig dir a la meva amiga, uf, a mi això m'ha agradat moltíssim, m'ha agradat molt la gent, el respecte que hi ha, tot. I li dic, jo a mi m'agradaria passar més temps aquí. I la meva amiga m'ha dit, i per què no t'agafes una visa? I dic, ai, pues ho miraré. I res, i dit i fet, vaig arribar a tocar a Mallorca i vaig dir, jo ja he de tornar, així que m'he posat una feina com una loca, 3 feines diferents, durant un any vaig estar estalviant, i me vaig decidir, vaig venir cap aquí, un any sense. La qüestió és que vaig venir sense casa ni res, oh? Vaig arribar aquí a un hotel 10 dies i va ser això, la locura de l'aventura, d'agafar i cercar pis, moure-me jo tota sola, sense contacte, sense res. O sigui, va ser una locura. Però sí, sí, em vaig sortir.
Mare meva.
Però és un lloc que sempre havia tingut en el cap, m'agrada molt l'anime, m'agrada molt la cultura asiàtica des de petita, des de que vaig veure Mulan en el seu moment. No? Però això, m'he decidit per Japó i aquí estem.
I d'enhorabona per complir aquest somni que tant te va costar, un any tres feines, per arribar a viure a Tòquio per un any o s'allargarà?
De moment, és per un any, a mi m'agradaria que s'allargués, sincerament, perquè aquí és el que parlaves l'altre dia amb una amiga, que aquí, en el final, me puc permetre viure tota sola, me puc permetre agafar un tren i anar-me'n de viatge tots els dies a una altra banda, amb els trens d'aquest vale. És que tens moltes oportunitats de fer moltes coses, inclús te'n vas a menjar fora i per 4 o 5 euros menges, i és una passada. Wow. I dius, és que puc fer tantes coses que sí, sí, sí.
I Marina, ara sí. Tu ets actriu, també ets locutora, fas feina?
Sí.
Allà?
Ara mateix, a vegades sí, a vegades no, depèn. Normalment el que faig és, soc locutora en remot, m'han arribat locucions des de Mallorca, i després estic apuntada a agències, ara vaig fer un anunci per Mitsubishi Electric com a actriu, i ara estic pendent d'uns altres projectes, almenys si surten, però bé, el meu objectiu principal realment, ja que només era un any, va ser descobrir tot el que pugui sobre Japó. De fet, ara el que sí que estic fent és, des de fa uns mesos he començat a escriure un llibre que espero poder acabar i quan arribi a Mallorca poder-lo publicar, la veritat.
I ara nosaltres el voldrem llegir, el voldrem conèixer. No sé si és una autobiografia de la teva experiència al Japó o és ficció.
No, sí, sí, és de la meva vida, són tot coses reals, vull dir, momentazos que m'han passat per aquí, també és un poc la motivació aquesta per fer coses, deixar-se endur i fer coses tot sol, que sempre, com que pensam que sempre necessitem qualcú, no?, per fer les coses, i jo he descobert que, per exemple, he descobert estar amb jo mateixa, i això la gent moltes vegades ho passa per alt, i hem d'aprendre estar amb nosaltres mateixos. I això és molt bo, en el final el que te fa créixer de veres i és no necessitar ningú, sinó que estàs tu a lo teu, en les teves coses, després, òbviament, comparteixes aquest moment, però crec que és molt necessari una aventura així, li recomanaria, bueno, a tothom, o sigui, que el llibre xerra d'això, de la motivació i també un poc com se fa això d'anar a viure cap al Japó, com se fa el tema del visat i tot això.
És que mira, Marina, tu has dit que és molt important estar en tu mateix, que estàs descobrint que se poden fer coses un tot sol, i la pròxima pregunta que te volia fer és aquests viatges que fas, els fas tu tota sola, i si tens amistats, tens relacions allà al Japó, perquè entenc que Tòquio és una ciutat molt solitària per algú que a terra sense conèixer res ni ningú.
Sí, però bé, al final, vull dir, t'atreus les castanyes i jo no sé ni com he conegut amics tant espanyols com japoneses, vull dir, tenc una amiga japonesa, un altre japonès també, i tenc amics espanyols, vull dir, de normal, jo sol viatjar tota sola i disfrut moltíssim. Lo que ara, les darreres vegades, com que ja he trobat un poc més d'amistat i més confiança amb altres persones, sí que, per exemple, hem fet un grup de 4 lotes, que mos anem les 4, i au, i agafam tren i mos anem on sigui, i disfrutant moltíssim, o sigui que estic disfrutant d'un pot de les dues coses, de viatjar tota sola i d'anar amb les amigues, si poden venir, ens podem reunir totes, anant totes juntes. Però sí, he fet molt de viatges tota sola i n'he fet dos o tres amb amigues, i la veritat que una passada, de les dues formes, la veritat.
Dius que en aquell llibre que estàs escrivint parles d'alguns momentassos que has tingut al Japó. Mos pot fer un petit spoiler d'alguna, una experiència que t'hagi impactat especialment en aquesta aventura?
Sí, clar. Pues mira, una de les experiències que me va impactar va ser que, clar, la gent diu aquí, tothom sol dir que els japonesos són com a, que no xerren molt, com a que van a la seva, no? Tot això. Que en part és un poc vera, però també trobes la part amable, que és el que m'ha de passar a mi, que vull dir, jo me'n vaig anar fins a Nikko, que és una zona on està tot ple de bosc. Bé, me'n vaig anar enmig del bosc, jo tota sola, perquè me'n volia anar a un onsen, que són les aigües termals, però justament estava tancat. I què passa? Que per tornar l'autobús estava com a 20 minuts caminant, el proper que passava estava 20 minuts caminant, però 20 minuts caminant enmig del bosc, se me va començar a ploure, a fer llamps, jo estava per allà enmig de la carretera i de cop va passar un cotxe i se va mig aturar, va fer marxa enrere i ja va dir, ja està, Marina, aquí te quedes. Dic, quina por. Dic, ja està, tot el que podia passar, ja està, Marina, aquí. I res, se va baixar una senyora molt major, molt mona, se va baixar i me xerrava mig anglès així com podia, mig en japonès, i bàsicament m'estava dient, puja en el cotxe, no vagis tot sola per aquí. I jo, sense pensar-m'ho, perquè estava ja completament banyada, i vaig dir, vale, i me'n vaig anar amb ells i me van endur fins a hotels supersimpàtics. De fet, vàrem aturar en un moment per mig del bosc perquè havia una moneda a mig del bosc. Varen ser molt amables. Jo, com a regal, no tenia res, així que els vaig donar un peluche d'un osito que duia la motxilla, i la dona, contentíssima.
Ostres,
i jo
Marina.
També, perquè havia arribat superbien.
Que bé, tanta sort, perquè així com ho explicaves al principi, això demostra també que ja la societat com són molt amables.
Pel meu gust, sí, el que passa és que tenen una cosa que a mi me xirria un poquito, no? Que tenen aquesta part de ser educats, són educats. Perquè jo m'ha passat moltes vegades d'estar mig perduda, sobretot en el principi, per les estacions, i de que se m'apropin sense jo demanar res, se m'apropen i necessito algo com, així com poden, no? Perquè a ells en els finals li fa un pot de vergonya xerrar, perquè no saben xerrar molt anglès, però bé, com que t'intenten ajudar. Però a la vegada també m'ha contat una amiga meva que l'altre dia estava en el metro i una dona se va mig desmaiar. I clar, en vez d'anar a ajudar a la gent, te mira com a, per favor, no montis espectacle, o sigui, levanta-te, que vergüenza, saps? I la meva amiga no sabia què fer, diu, l'ajut, no l'ajut. Al final se va aixecar la meva amiga i li va demanar si estava bé i tot això, però vull dir, la gent se quedava aturada. Però més que res perquè és com si fos... No, eviten les cridades d'atenció, eviten moltes conflictes, i a vegades això és una arma de doble filo, no? Però bé, jo en general, la gent que m'he trobat, la veritat que han estat un cert.
Molt interessant aquesta perspectiva. Per tant, t'he demanat per les diferències culturals i la llengua. Com la dus, Marina? Japonès.
I la llengua, doncs pues mira, cada vegada un poc millor. És vera que per formular frases, pues en el final necessites saber encara una mica més. Però bé, per el dia a dia me puc defensar. I si no, el que faig, si necessita alguna cosa molt concret, mir de cercar-lo amb antelació i jo intentar adaptar-me a ells. sap, perquè també he vist molt d'estrangers que venen xerrant singles tan tranquil, i la pobra dona, potser una dona major que xerra japonès, i clar, la veus amb una careta que dius, en quin moment vols que jo t'entengui? Esforça't una mica també per fer-te entendre, no? I xerrem així que bé, poc a poquet.
Marina, he llegit, però m'han dit que te vas fer viral a Tòquio per un vídeo. Explica'm-nos-ho.
Això és... No, mira, jo me vaig quedar a quadros quan vaig veure això. He de dir que m'he posat molt nerviosa aquell dia, perquè jo havia sortit això per la tele de Tòquio, tot superbé, me varen demanar a menys si podia fer una entrevista...
És a dir, tu te criden o te demanen per sortir a la televisió local de Tòquio.
De Tòquio, sí. Me varen aturar pel carrer, tres els llocs que feien feina per la televisió japonesa, que estaven fent un programa sobre estrangers.
Sí.
I xerrant amb jo, varen saber que jo hi vivia aquí, i me deien, és que justament és un programa d'estrangers que viuen al Japó. I per tant, pues, me varen dir si podien venir a veure casa meva, varen estar dues hores d'entrevista, me varen demanar de tot, home, la meva feina, li vaig cuinar la truita de patates, tot això, i va ser molt xulo. I clar, després, pues, això, crec que va ser el mateix dia pas vespre, me varen contactar per Instagram, m'han dit, és que han vist el teu vídeo, perquè jo tinc un altre Instagram on puja les meves coses de locució, les meves coses de doblatge, jo totes les coses que faig com a artista, vaig pujar el vídeo aquest de la televisió japonesa. I això, i al cap de dos dies me contacten per Instagram de l'última hora, d'allà de Mallorca, i me diuen, no, que te volen fer una entrevista, i va, pues molt bé, i ja està, sortiràs en el diari, molt bé. I a partir de que vaig sortir jo en el diari a Mallorca, tot se va fer com una boia. Vaig sortir en el diari, i jo què sé, vull dir, tu saps que a vegades com que se giren un poc les paraules, de lo que dius versus de lo que surt, sempre és una mica diferent, no?
Te vas convertir en famosa, clar, Marina, a Tòquio sí, i aquí, com... a les illes.
Sí, de com m'anem a fer famosa, i dic, ah, bueno, tenien dir, però jo no soc famosa a Tòquio, dic, després me'n recordo, vaig fer un vídeo TikTok, dic, no soc famosa a Tòquio, dic, quiero aclararlo, dic, tengo que aclararlo, dic, ojalá algún día, però de moment no, simplement això, m'anem a fer entrevista i vaig poder xerrar amb ells un poquet de tot, i ja està, jo encantada, però...
Per tant, bueno, te varen fer una espècie d'illencs pel món allà, a la viceversa, allà.
Sí, no? sí, exacte, exactament. Sí, però, bueno, al final, com que tot està en japonès, o entenen un poc el que se vol entendre, no? I aquell dia jo me'n recordo que vaig dir, mamà, acaba de sortir un vídeo dient que sóc una estrella al Japó, dic, què està passant? I mentrestant m'estic cridant una altra ràdio per fer-me una entrevista, dic, què està passant? Dic, mama, m'estic posant nerviosa. Dic, jo no estic xapar a esto, eh?
I de Marina, nosaltres avui hem volgut conèixer aquesta petita anècdota, però sobretot la teva experiència al Japó, perquè tenim aquesta secció nostra, xiu-xiu, d'Illencs pel món, com us permet conèixer això mateix, i gens que són vivint experiències, com per exemple tu a Tòquio des de fa 6 mesos, s'allargarà per un any, ja ho veurem, o més d'un any, per tant estarem en contacte amb tu, Marina, te desitjam moltíssima de sort, mos vols desitjar bona nit amb el japonès, tu que ara t'aniràs a dormir.
Konbawa.
Konbawa.
Konbawa. Oi, asuminasen. Sí, jo seria bona nit.
Molt bé, Marina.
Konbawa, bon vespre. Bona nit, sí.
Molt bé. Pues a quina hora t'aixecaràs demà? Quan van d'horaris?
Idò, demà... És que aquí normalment les tendes obrin un poc tard, la veritat. I tanquen bastant prest. O sigui, obrin d'haver les 10 i les 5 ja està fulminat tot. Per tant, aixecar-se molt prest tampoc és que... Jo segurament m'aixecaré sobre les 8 i mitja, les 9, i qualsevol cosa faré. Sempre m'organitzo un mini itinerari i dic, vinga, vaig aquí, vaig allà.
Molt bé, Marina.
I res.
I t'enviam una ferrada des d'aquí, des de Mallorca, que segur que te deus enyorar, però no tant, perquè per tot el que mos has contat.
Sí, exacte. Bé, anem si al final surt aquest llibre i vos ho puc contar també quan torni.
Aquí t'esperam, Marina, una ferrada...
Una ferrada, gràcies, adeu.
però que han d'arribar ara.
La situació. Invasió a Magaluf.
Els establiments de Magaluf ja s'estan condicionant per rebre els 4.500 marins nord-americans que arribaran entre el 3 i el 8 d'octubre a bord del portaavions USS Gerald R. Ford.
Per captar aquest públic, els negocis estan comprant begudes alcohòliques com el whisky Jack Daniels, puros cubans, conyac francès i cervesa, que són productes que s'associen al paladar dels americans. També alguns locals han penjat banderes dels Estats Units com a reclam.
Ara només queda veure si l'escala dels marins americans serà recordada com una missió diplomàtica o com la Party Mission més sonada de la temporada.
Molt bé, jo aquí haig d'arribar ara.
IB3 Radios, participació. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Us faré una pregunta, companys de Xiu Xiu, i també vosaltres que mos escoltau. Teniu mascotes? Teniu animals a ca vostra?
Jo ja vaig dir que el meu cas s'anomia Dàtil, ara està al Cèlcia, i llavors des de que va morir no han tornat a tenir caca nostra. Però bé, tortugues i peixos i mèlderes en tenim.
Jo no.
No en tens?
No.
Així de sec, zero.
No, he tingut.
I tu, Cate?
Jo tenc un ca i dos moixos.
Molt bé,
que
molt
nomen?
Bé.
El meu ca es diu Gingol, com sa fruita. Tenc sa moixa, que li dic sa moixa, perquè és molt moixa. I sa altra moixa es diu Sheldon.
Sheldon.
Sheldon. Cooper.
Sheldon. Però a que no te sorprendria, Kate, si jo te digués que també tenc cans i moixos?
Clar, la veritat que no em sorprendria gens, perquè les Balears s'han comptabilitzat quasi 390.000 cans, 70.000 moixos, i d'havers 658 fures.
Fures? Mare meva. Però una cosa, 700 fures? Prop de 700 fures? No som com a massa?
Jo crec que sí.
Una animalada.
Ah,
molt bé. Bastantes. Això me demanava jo. Vosaltres qualque vegada n'heu vist una en directe, de fura?
Jo sí.
Jo també.
A la meva barriada, quan érem petits, hi havia un nin que en tenia una, de fura.
Què dius?
Sí, la passejàvem una corretja.
Clar, és que jo, la veritat, fins fa poc no sabia que eren animals domèstics.
Clar, avui en dia, realment, Kate, te pot sorprendre quin animal s'amaga a cada casa.
Exacte. M'agrada molt que ho diguis, perquè he fet una investigació per xarxes socials i he vist que, per exemple, un jove té un gàlec, que és una espècie de lèmur. El dutxa, el fanet, etc. I és molt entranyable, la veritat.
Però un lèmur és un...
Però, bueno, i aquesta marxa per explicar-nos que és un lèmur... No és un lèmur, Kate.
Doncs és un animal exòtic. I me sap greu dir-vos-ho, però no el podríeu tenir a casa vostra.
Oh, justament.
No.
Perquè m'he informat i són territorials. Poden arribar a fer molta mal olor. Mossegar, inclús. Ui. I a més de que són nocturns i dormen tot el dia.
I ja em van berenar, d'animal.
Exacte. En conclusió, cal demanar té molta atenció i cures. I no és una tasca fàcil. Per això els acaben abandonant, desgraciadament. Realment, no ha faltat un animal exòtic perquè t'abandonin. Només a les Balears hi ha a prop de 286.000 cans i moixos abandonats. Atenció a la dada, perquè són dades del govern, de 2024.
És una xifra alta, per desgràcia, però de 300.000 cans i moixos. A vosaltres vos agradaria tenir un animaló, o que vostre, així, entranyable?
Entranyable, què vol dir? Exòtic?
Sí, però aquests que tenen, que fan una careta així...
Ui, que fan així, ui. Sí, a mi m'agraden molt a tots els animals que tenen els ulls molt grossos i la boca molt petitona. De fet, estic bastant tentada amb tota aquesta propaganda que mos estàs fent del Lemus, adoptar-ne un.
I dona, no heu de caure en la trampa de voler tenir un animal exòtic. Perquè, encara que siguin molt entranyables, mirau què ha passat amb l'os rentador a la Serra de Tramuntana. Aquest estiu mateix nevin molts per la carretera.
Perdona, Caterina, és mi ignorància, però un os rentador és...
Bona pregunta. Lo que seria un mapatge en castellà.
A veure, anem a posar una mica d'ordre en aquest zoològic que hem construït aquí de sobte, xiu-xiu. Anem a parlar amb el gerent del Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, el COFIP, Miquel Puig. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Miquel, quina és la situació ara mateix de les espècies invasores a les illes i sobretot les espècies que provenguin d'animals que algú s'ha pensat que podia tenir a casa seva, de mascotes que no haurien d'haver estat mai mascotes?
Sí. És una pregunta molt àmplia, però és vera que a Balears, a Mallorca en concretament, tenim distintes espècies exòtiques invasores i xerrant de fauna. A la flora la deixarem de banda perquè és un tema també molt ampli. I la gran majoria, per no dir totes, provenen de, o bé, òbviament, del comerç, i normalment són animals, com deu, abandonats, ja sigui voluntàriament abandonats, o producte de que s'han escapat, que també pot passar, accidents, però que això també passa. Això esdevé en que si és un efecte aïllat, que només hi ha un exemplar, òbviament això no té recorregut, però sí, són abandonaments o animals escapats d'una mateixa espècie que s'han produït en bastants, pot arribar a generar el problema que ens trobam, com dèieu, amb el sorrentador, per exemple, no? Per xerrar un cas així molt paradigmàtic.
Precisament, aquest estiu vàrem veure alguns vídeos d'ossos rentadors travessant una carretera a la Serra de Tramuntana. No sé si aquesta qüestió d'aquests ossos ja és una cosa de d'anys enrere, o és qüestió que fa uns mesos ha anat increixent. Quina és la situació ara mateix, Miquel?
Bé, la situació actual és que el rentador s'ha convertit en... Bueno, és una espècie exòtica invasora, declarada així pel Catàleg Nacional d'Espècies Invasores, i que des del 2014-2015 van començar a tenir captures per part de la Conselleria de Medi Ambient, i en aquest cas l'Escofit. Però sí que és vera que any rere any aquestes captures, aquestes trobades, aquests avistaments han anat en augment. I és vera que any rere any augmentant el nombre de la categoria d'avistaments, de captures, etc. O sigui, però és que la població està en augment actualment.
Parlàvem ara dels os rentador a la serra, però n'hem parlat i molt de les serps a les pitiuses. Miquel, què està passant i si s'està intentant controlar o el manco aconseguint, no ho sé. Quines són les previsions?
Sí. Mira, amb el tema de ses ofidis introduïts a Eivissa tenim sobretot dues espècies, no? La serp de ferradura i la serp blanca, i és vera que també són espècies que han anat en augment, la seva presència, i en aquest cas s'estan fent moltíssims esforços per part d'Escofit, de la conselleria i dels organismes públics en intentar erradicar-la i, si no és possible, controlar les poblacions d'aquests ofidis que ja segur que entre d'altres preses dins la seva dieta tenen les sargantanes, no? aquest animal tan simpàtic i tan emblemàtic de les pitiuses, que és un endemisme a més de les pitiuses, i que ho està passant molt malament per mort de les serps que tenen dins el seu menú, per dir-ho de qualque manera, i provoquen aquests greus danys a la biodiversitat, com en aquest cas, també provoquen, òbviament, el tema de l'alarma social, encara que no siguin animals perillosos pels humans, ni que siguin verinosos, és vera que bueno, una serp provoca aquesta reacció, no? Sempre un pot de susto, de por... I que és vera que s'està fent moltíssima tasca, però per la biologia de l'espècie, òbviament, és complexa lluitar contra un animal que fuig, que s'amaga, que se fica a qualsevol banda, que són difícils de detectar i més difícils encara de capturar.
I tornant a l'orrentador, ens podries dir quins efectes concrets té sobre la biodiversitat local i les espècies autòctones?
Sí, estava bastant ben historiat. Òbviament, sóc rentador, ja el tenim tots dins el camp, no? És un mamífer de mitjà tamany, és un animal molt generalista, això vol dir que pot aprofitar quasi qualsevol recurs tròfic que se trobi.
Mengen de tot.
Vegetals, fruita... Mm. Sí, efectivament, som molt oportunistes i molt generalistes. Per tant, fa que la nostra fauna, diríem, les nostres espècies, no, locals, no estan preparades o no han conviscut, no han coevolucionat amb un animal d'aquestes característiques. Aquí a Balears ja segur no tenim cap animal d'aquest perfil. Per tant, la nostra fauna, diríem, que és més sensible a quan apareix un potencial depredador d'un tamany gros, per lo que sigui de Mallorca, que és tan generalista i pot depredar sobre amfibis, petits rèptils, ocells, petits mamífers, i això... Com per exemple, doncs podeu imaginar, a zona, segons el rentador, està molt estès, provoca que la fauna local retrocedesqui i pot haver petites desaparicions a nivell local. I també, a part d'aquesta afectació sobre la fauna, tenen afectacions sobre l'agricultura, la ramaderia, és a dir, pues, li encanta la fruita, quan és l'època de fruita, la primavera i l'estiu, pues, li encanta baixar les vinyes, els arbres fruiters, etcètera, etcètera, i també provoca danys directes, diríem, econòmics, no? Ja a part de la fauna.
No, Maria Antònia, ara m'ho deia, deia fluixet, ets atropa entranyables, però no,
Maria Antònia. No, segurament, si tu te trobes dins tot aquest... Tot això com us has explicat, si tu te trobes entranyables una mica.
Home, és una qüestió difícil de respondre. A nivell, diríem que jo com a persona, òbviament, són animats preciosos, intel·ligents, hàbils... Òbviament, tots hem mirat Pocahontas, a més, no? I no facin el cap. Sí. Però el veure que és un animal que hauria d'estar en el seu lloc. No
clar,
sé
la seva, cadascú la seva.
No, sí, no
quin
és
el seu lloc,
òbviament,
Miquel?
No és valent, simplement... perdona?
Quin és el seu lloc? D'on prové?
El mapatge és un animal nord-americà, bàsicament als Estats Units, aquesta zona, sí, Canadà, Estats Units, fins a Mèxic, arriben a l'àrea de distribució natural. Però que, per mort del mascotisme, és una espècie que s'ha estès per moltíssimes llocs del món. El que tenim a Mallorca no som un cas aïllat. Tenim el rentador per la península Ibèrica, per Europa, vull dir, moltes zones... Per lo que dèiem abans, no? Escapes de fauna, alliberacions, etcètera, etcètera, fa que espècies tan generalistes s'adaptin molt ràpid a nous ecosistemes i els ocupin i els explotin.
I doncs, Miquel, gràcies per la vostra feina, per intentar preservar i protegir la flora i la fauna de les illes, tot i aquestes espècies invasores. Miquel Puig, gerent del COFIP, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Bon vespre.
Altres ràdios, diversitat.
Enguany celebrem la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B, 10 anys fent créixer la cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè on t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Viu-li!
l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
Continuem a Xiu-Xiu i vos hem de dir que ha entrat passaport. Estàndem, que tothom espera, qualsevol sarau. Sa dupla ideal...
Na Neus i Naina, d'anar fent.
Sí, però avui només hi ha Naina.
Sí, avui no hi ha anant fent, només hi ha fent.
Estàndem, va amb bicicleta.
Estàndem avui... M'ha fallat, però bé, eren per temes majors i he vingut jo avui.
Estan aquí. Estan massa estructural. No és que anant fent hagi de...
No, de moment crisi. No mos hem breat, tot correcte, no... Tot
home,
tot bé,
acabau d'estrenar tercera temporada,
bueno,
a quarta...
Tècnicament encara no ha sortit, surt aquest diumenge a les 8, Spotify i YouTube, tothom. I, però sí que vàrem anunciar que sortia. El primer sempre és una mica d'introducció, de posar molts en situació, de què ha passat aquests darrers mesos que no hem fet podcast i quina és la nostra situació vital, i això.
Quanta gent aplegau, perdona, per contextualitzar, la vostra comunitat, quanta gent aplegau?
On? A quina...
En total.
És que depèn, perquè, per exemple...
Són els mateixos.
Clar, a Instagram hi ha molt més seguidors i molta més gent que veu els clips. I que escoltin els podcasts sense, entre Spotify i YouTube, mos escolta més gent a Spotify que a YouTube. Entre tot, depèn de l'episodi, però 1.000 de mitja. Bueno. Després, normalment, quan t'ha convidat és un poc més, a vegades qualcun és un poc menys.
Mm-hmm. Molt bé, Aina, enhorabona per tota la feinada. Per, d'entre tanta feina, també sou col·laboradores de Xiu Xiu. Avui estic un poc espesa, perdonin. Així que, començam.
Sí, començam. Aquesta melodia ja mos anima una mica el que serà la secció.
A veure, què sentim, què escoltam?
Escoltam la veu d'una persona totalment icònica a la cultura pop espanyola, i ja va més enllà de la cultura pop, també és cultura LGTB. Una persona que jo m'agrada molt la seva figura, l'admir molt, també arran d'una sèrie que després comentarem que se va fer sobre la seva vida i la seva biografia. I xerram avui d'Ana Cristina Ortiz Rodríguez, que pot ser per aquest nom, molta gent no la coneixerà, però ella és La Veneno. La Veneno va néixer el 9 de març de 1964 a Adra, un poble costaner d'Almeria, i per si qualcú es fan de l'astrologia, nosaltres sempre donem aquesta informació, ella era peixos, com qui? Com jo. Avui, lo bo abunda. Bueno, mundialment conegut per ser un signe sensible, intens i una mica drama queen, que hi diu el manco amb una part de la seva vida, i ella estava destinada a tenir una vida autènticament de telenovela. De petita era coneguda com a Joselito i ja des de ben jove sentia que no encaixava amb el que els altres esperaven d'ella. La seva infància va ser bastant complicada perquè va patir burles a l'escola, insults en el carrer i també, tristament, maltractaments a casa seva per precisament ser com era i per la seva identitat i com s'expressava cap a la resta, que no encaixava amb el que la societat esperava d'ella. Ella mateixa explicava que sa mare no l'acceptava i li deia paraules molt dures, que és veritat que son pare i el seu germà potser sí que ho duen una mica millor, però que sa mare era la que realment li complicava les coses a casa seva, i va ser una cosa que ella sempre la va marcar molt, això, el fet de que sa mare no l'acceptàs. Però tot i això, na Cristina tenia una brillantor especial, tenia una cosa d'aquestes en les que se neix o no se neix, era creativa, li agradava cosir sa roba, jugava en sa roba de sa mare quan era petita, li agradava arreglar-se i sempre li agradava també destacar i ser una mica de centre d'atenció entre sa multitud, i tenia aquesta energia de que ella havia vengut a brillar i la va acompanyar sempre fins al final dels seus dies.
Seria com, perdona, s'ha avantajat, són però dels anys 70.
Sí, podria ser, sí, sí. Una...
Molt bona comparació.
Referent.
Gràcies.
De fet, jo crec que pot ser sí, en Samantha Hudson, bé, en general, moltes persones d'aquest món avui en dia li demanes, molta gent té la Cristina, la Veneno, de referent, i no és per menys, perquè realment en aquella època era una cosa... que havies de ser, tristament, havies de ser molt valent per mostrar-te així tal com eres. Bé, de jove va fer moltes feines, va ser perruquera, model, i fins i tot va guanyar el títol de Mister Andalucía 1989, sí, que abans de transicionar i convertir-se en la Veneno, la van proclamar Mister. Fixa't que ja...
Sí, sí.
Quan s'és atractiu... Exacte, s'és atractiu. Exacte.
Plot twist. Però la vida d'Adra no era gens fàcil, ni Cristina somiava amb una cosa una mica més gran. Per això va partir a Màlaga, després a Marbella i finalment a Madrid, la ciutat on va començar la seva història que més tard tot Espanya coneixeria. A Madrid va treballar primer de cuiner a un hospital i va ser on va fer la seva primera aparició televisiva, que no sé si vos sona o on pot ser.
Oh! He llegit el guió i m'he emocionat. Jo ho sé perquè he llegit el guió, he fet spoiler.
Cròniques marcianes?
No m'ho sé de passar els
guions. Cròniques marcianes posterior.
Posterior.
No ho sé.
No? Bueno, ella se la coneix bastant pel seu pas per programes com Esta noche cruzamos el Mississippi, que és el seu més icònic i és que la va descobrir com a personatge televisiu, diguem. També per La sonrisa del pelicano o Cròniques marcianes, que era posterior. Però la seva primera vegada a la tele no va ser aquestes, encara que... sigui el que més se reconeix, va ser a un programa de cites.
Com First Dates, de l'època.
Sí.
Sí. Bueno, I Vetres també tenia un programa de cites, no fa tant, en els d'any 2000. Sí, sí, sí,
i
en
de
sèrio,
bodes.
En sèrio.
I de
bodes. I cantaves de noces. T'estimo.
T'estimo.
T'estimo. Jo tinc un flash de petita, mira, com un programa de Vetres.
Saps segura?
Sí.
De cites.
Sí, sí.
Jo no me sona gens.
Ho investigarem. Sí. A la Maroteca.
Que torni.
Que torni.
Ho podem presentar. bueno, sí. Aquest programa...
Hi participaríeu, vosaltres?
La Neus i tu.
Presentant.
Ah, però com a tentadora.
Ja, nosaltres ja. Tentadora, no.
Jo sí, jo sí.
Ja mos hem autohumillat suficient, de Neus i jo, per internet.
Jo diria
no, no me falta. No, no. Bé, aquest programa en qüestió se deia Vivan los novios.
Ai.
I era un programa que juntava tres dones i tres homes, que ell, en aquest cas, encara no havia fet la transició i anava a la banda d'homes. I, bueno... No he entès molt bé de què anava, ho he investigat una mica, però la trama era algo així com que les tres homes i les tres dones se feien preguntes i després de cada banda havien de decidir en qui se quedaven de l'altra banda, algo així.
Molta violència.
Sí, i total, que no sé molt bé com, ella va guanyar aquest programa i el premi va ser un viatge... Sí, però lo important és que el premi era un viatge a Bangkok. I aquell viatge va dir que li havia canviat la vida.
En sèrio?
Sí,
clar.
Perquè ja a Bangkok és... LGTB friendly, total. Bé, ella se'n va anar cap allà, va descobrir un espectacle de dones trans i, clar, va veure allà la llum i va veure que realment això era el que ella li agradava.
Ella va entendre que era allò que volia.
Exacte, i va entendre que ella realment era una dona i això era el que li havia estat passant tots aquells anys.
Perquè a Bangkok hi ha aquest perfil de lots que se vesteixen com lotes, no? Que està com super...
Sí, i tot el món drag també està
sí,
super en auge. Sí, sí. I d'això, ella va anar allà, va veure tot això en aquell moment i va dir... Això és el meu, això sóc jo, sóc una dona. I a partir d'aquell moment va ser quan va començar la transició i va adoptar el nom de Cristina. Però, clar... La dona trans en els anys 90, que era aquell moment, era molt complicat. Si avui, a dia d'avui, ja tenen bastant de problemes per insertar-se en el món laboral i trobar feina, doncs en aquell moment encara era pitjor, va perdre la feina que tenia en aquell moment, no tenia dobbers, i se va de posar a fer feina com a prostituta en el Parque de l'Oeste de Madrid, que és la seva també com a localització més icònica, que de fet allà hi té, ara avui en dia té una placa commemorativa que se pot anar a veure, si en aquell moment no està vandalitzada, perquè cada dos per tres la vandalitzen, la rompen o la pinten o el que sigui i l'han de tornar a recol·locar, ja ha passat bastantes vegades.
Per desgràcia.
I sí, per desgràcia, però bueno, de moment allà és. Total, que just allà, en el Parque de l'Oeste, va passar el moment que li canviaria sa vida i canviaria el seu destí, que va ser l'any 1996, quan sa reportera Faela Sainz la va entrevistar pel programa d'en Pepe Navarro Esta noche cruzamos el Mississippi. I quin va ser el resultat? Que esta reportera va a descubrir una bomba televisiva.
Eso, María Jesús, eso es vivir una contradicción, ¿no? Eso es vivir Uno sabe que su hijo no es un hijo, que es una hija, pero no lo acepta y, sin embargo, no soporta que los demás se burlen de ella.
Mira, Pepe, te voy a decir una cosa. Hay muchos así, muchísimos. Uh-huh. Uno lo demuestra más, otro lo demuestra menos. Uh-huh. Hay quien es mariquita con corbata.
Sí.
Y otro es mariquita y se lo va demostrándoselo a todo el mundo.
Y yo voy a ser un maricón de estos con corbata que está toda la vida reprimido en su casa con su mujer y luego se va a los sitios también a poner los cuernos con los tíos.
Això era esta noche que quedamos en Mississippi quan després de sortir en pantalla per primera vegada la varen agafar de col·laboradora ja constant. I en aquell dia varen dur sa mare. És a dir, aquesta conversa que hem sentit és ella xerrant amb sa mare, que era sa que no l'acceptava, que després en aquesta entrevista sí que acabava com a claudicant una mica i deia, bueno, sí, que ja ho duia un poc millor, mm-hmm. però sa mare se'l veu molt incòmode i, de fet, el presentador li demana, però estàs orgullosa de tu hija, tal, i ella com que primer no era ni capaç de referir-se a ella en femení, mm-hmm. i després de com voy a estar orgullosa, no sé què, i després reculava una mica però tornava a dir com que no, mm-hmm. que no, que a sa mare no li agradava. I, de
clar,
fet,
ella era molt potent, ella tenia aquell accent andalús, frases icòniques, un humor molt punyent, a més sí. ella no tenia cap tipus de problema en parlar de les seves operacions, etc.
Sí, sí, sí. I er tenia una naturalitat.
En aquell moment, parlàvem dels anys 80 sí. A Espanya. Vull dir, és que no han de dir més.
És que en aquell moment la gent trans era més de que s'havia d'amagar perquè la gent no li venguessin a insultar, a agredir o el que fos, i ella estava fent una mica el contrari, s'estava exposant, estava xerrant de naturalitat de tot, i com era així natural, graciosa, com tu has dit, sempre mollant frases icòniques, va aconseguir enganxar la gent.
I ho explicava mm-hmm. molt bé, que clar, no sé qui exactament ho explicava, no sé si era sa mare o era ella, que deia que, clar, fruit d'aquesta repressió i tota aquesta vergonya pública que tot aquesta gent sentia perquè estigués sotmesa, clar, hi havia molta gent reprimida que explicava, i aquella imatge d'aquest home casat, encorbatat, que el cap de setmana se'n va florir per altres bars.
Exacte, i en aquest el clip que hem sentit, que era més llarg, ella li deia a sa mare, pues no, pues jo no seré això, jo vull ser diferent. Sí, era ella. Uh-huh. I de fet li deia, sí, això, en el poble n'hi ha molts, que jo no diré res, però n'hi ha molts i tal, i no sóc la primera. Bueno, i xerrava una mica d'això. Però és que en la primera intervenció que va tenir, que la reportera la va enganxar pel carrer, ja va tenir una primera intervenció que també la veia supernatural i superdivertida, que no sé si la podem sentir.
La tenim. La primera intervenció de La Veneno a la televisió.
Porque cuando yo llegué aquí a Madrid por primera vez, como yo estoy de Adra, de un pueblo de Almería, le canté la canción Dame veneno que quiero morir. Me gustan mucho los lujos, los modelitos.
¿Todas las noches uno diferente?
Sí, todas las noches uno diferente, yo nunca repito. Explosiva total.
¿De qué vas? ¿De sultana?
No, voy de India. Mora, árabe, una cosa por el estilo. Mi madre lo único que me dice, pues mira mi arma, que tuve muchos problemas desde que salí de mi casa. Todavía pues la pobre lo ve fatal, ¿entiendes? Mi madre todavía no me ha visto en vivo y en directo. El día que me vea mi madre, lo que es en carne, que me pueda tocar, yo creo que la pobre le va a dar un desmayo, porque no se lo va a esperar.
Ara sonarà Dame Veneno.
És que
bueno, era allò que cantava ella.
Sí.
Oh?
Sí, sí, sí.
I a partir d'aquí, la
fama. A partir
d'aquí,
la fama, com coneixeríem avui en dia, se va tornar viral i també una mica meme. Però ella realment tenia talent i sabien com enganxar la població. Realment hi havia molta gent que quedava fins molt tard a casa seva per veure-la quan sortia de col·laboradora. Tenia molt d'èxit. I res, a partir d'aquí va també començar a voler cantar, va treure, de fet, no sé si un o dos discs, un segur, i va treure cançons com Veneno pa tu piel, que era la que ha sonat en el principi de tot, feia bolos a les discoteques, sortia de filades, a pel·lícules, a revistes...
Allò que seria una influencer de l'època.
Sí, un fenomen, exactament. Influencer, però també cantant, sí. Showgirl, ella era
en
tot.
En aquell moment també hi havia molt de personatges així, recorda'm a Tamara, uh-huh. que també sortia un poc d'aquella televisió una mica fosca, no?
Aquell circ mediàtic.
Aquell circ,
sí, exacte. Sí, perquè el Mississippi s'ha de recordar que era una...
Era un show
i era un terrorífic, vull dir, el que mostrava
el Mississippi. I Cròniques Marcianes, també.
Clar, perdona, sí. Tot aquest circ mediàtic que hi havia, que, clar, tenies monopoli d'aquest circ, el tenies a televisió, que hagués passat si haguessin tingut un telèfons mòbils? Serien influencers?
Sí,
no?
Clar.
Segurament, no?
Sí, crec que és que personatges encara n'hi ha.
Sí,
no,
sí.
Ara tenen el mòbil a casa seva.
Sí, és un star system diferent, perquè era només n'hi havia un molt famós, i jo crec que ara el millor fins i tot s'ha democratitzat la fama, però tot i així, bueno, tenien aquesta...
Total.
Què li va passar a Cristina, la Veneno?
Clar, com passen molt de personatges televisius, tenen un boom molt gros en el que tothom els hi fa cas, són un fenomen a tot el país, però el boom li va durar poc perquè, bueno, ella va passar a dependre molt del programa d'en Pepe Navarro i quan aquest se va acabar, les seves aparicions a televisió varen de caure en picat i va entrar una etapa bastant complicada. L'any 2003 va patir un dels episodis més durs de la seva vida perquè va ser condemnada per una estafa i va anar a la presó. A més d'estar a presó, que ja és una cosa lo suficientment traumant, tot i que si tu has estafat, el que sigui, ok, vas a la presó i punt. Però, clar, ella, tot i ser una dona, la van tancar un mòdul d'homes. I afegit a estar a presó, ella també va patir abusos, violències, experiències terribles, que després quan ella va sortir va explicar, i realment quan va sortir a presó l'any 2006 se la veia que... tant físicament com mentalment, estava molt tocada, molt deteriorada i sabia només veure la seva cara tot el que havia patit. Però, clar, ella sempre ha tingut, sempre va tenir aquest esperit una mica resilient de, jo crec que com havia passat una infància tan dura i havia aconseguit ressorgir, sempre va tenir aquest esperit resilient pues, de voler tornar a ressorgir i tal, i és veritat que va passar per molt d'altres platós, per contar la seva experiència i a la presó, lo malament que havia passat, però realment era un poc trist voler-la en les condicions en què estava, perquè prèviament en això sí que ella era show i tal, però tu la veies que contava les coses i tot i ser en to humorístic o tal, veies que realment tenia un sentit el que deia i tenia un discurs que per aquell moment estava bastant ben format. I clar, després ja crec que va passar a estar un poc més tocada per tot això que va passar i va ser tot més dur a partir d'aquí. Uns anys després, l'any 2016, va reviure una mica, clar, aquí se va tornar de caure un poc la seva figura, l'any 2016 va reviure gràcies a les seves memòries. No sé ni si se pot dir aquest títol.
Sí, clar, és un
Digo,
títol de llibre.
El títol és Digo, ni puta ni santa, que va escriure en la periodista Valeria Vegas, que el llibre va ser tot un èxit perquè ella contava totes les seves anècdotes i secrets sobre la seva vida. Però només un mes després de presentar aquest llibre, que ella tornava a estar molt feliç perquè la gent la tornava com a tractar bé i no a fer-la burla. A reconèixer com a persona i lo important que ella havia estat en aquell moment com a pionera i no tant a fer-li burla per com havia sortit de la presó i la imatge deteriorada. Però, això, com dic, un mes després... va aparèixer malferit de casa seva i finalment va morir dia 9 de novembre de 2016 en 52 anys. Aquí hi ha molta controvèrsia amb la seva mort perquè la versió oficial diu que va ser un accident, que se diu que va caure a la banyera i se va pegar un cop en el cap, bàsicament, però hi ha molt de dubtes i misteris al voltant de la seva mort perquè ella en aquell moment tenia una parella que era italià. I també se sap que la maltractava, que era bastant dur contra ella, tant físicament com psicològicament, i sempre també s'ha dubtat de mem si ell va tenir res a veure, però
ell,
la versió oficial...
Ell viu? És a presó? És a Itàlia?
Ara mateix no ho sé, però clar, en aquell moment no se va poder saber realment què havia passat, perquè se deia que era un accident, però és que després la casa... misteriosament se va incendiar.
Que dius?
I clar, i no varen poder veure exactament què va passar.
Molt mala pinta té això.
I res, les seves cendres se van repartir entre el seu poble natal Adra i el Parc de l'Oeste, que és allà on va començar tot i on hi ha la placa que avui en dia la commemora. I és recordada com un símbol trans i una icona LGTB i una dona que va obrir camí a l'època en què viure lliurement com una persona trans era realment un acte revolucionari. Va ser exagerada, divertida, dramàtica, brillant i caòtica, però sobretot valenta. I com que aquesta història de la seva vida no podia quedar oblidada una altra vegada com ja ho va fer després d'haver passat per la presó, l'any 2020 els Javis van estrenar la sèrie Veneno, que està basada en el llibre de na Valeria Vegas, que se va estrenar just abans que ella morís, i en aquesta sèrie pues, conten una mica com va ser la seva vida, la interpreten en una G de Nadaliera Santiago i Isabel Torres, que és una actriu que també la va interpretar en els seus darrers anys de Vida de la Veneno i que malauradament va morir l'any 2022. Però bueno, elles la van interpretar en diferents etapes i la sèrie va ser tot un èxit, va emocionar tothom i va fer que una generació que ho va viure en el seu moment pogués recordar la seva història, però també una altra generació més jove que potser connectava més amb el perfil de los Javis la conegués o indagués una mica més en la seva història.
Molt bé, bé, gràcies per la recomanació, perquè no la tenia present, però bueno, la començaré.
Jo, quan va sortir aquesta sèrie, va ser una obsessió que la vaig veure com a 3 vegades seguides, m'ho va agradar molt, 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 i té una cançó de Leiva, que és com una cançó principal de la sèrie, que és preciosa i xerra també de la seva història, que clar, jo participava en el programa de Esta noche cruzamos el Mississippi, i la cançó se diu Nunca debiste cruzar el Mississippi, perquè és com que això va acabar una mica amb ella.
Totalment.
Idò, Aina, molt important, com sempre, les dones que poseu damunt la taula, tu i na Neus, avui ha tocat Cristina La Veneno, aquesta dona que realment va obrir camí a moltes altres dones en la lluita trans.
Total.
Així que, gràcies, era necessari. Per venir, gràcies també.
I bueno, ja, encantada sempre.
Clar, i ja diuen que l'antídot de la vergonya et s'orgull.
Que bona, Maria
Antònia.
I tornem ara d'aquí res, una pausa pels informatius, i avui personatge VIP.
Uau, qui
persona,
és?
Personatge. No t'ho puc dir.
Però tal vegada, no,
hauràs d'escoltar xiu-xiu.
Torna a fer beatbox. No?
Beatbox? Que en xiquetan. No, com és?
No, no tornarà a passar.